Molt bona tarda. Cugat Mèdia tornarà a viure la Diada de Sant Jordi demà des del cor de la plaça d'Octavià, l'epicentre de la festa a Sant Cugat. A les 4 de la tarda començarà el Connectats de Carme Reverte, el programa de la xarxa que emeten conjuntament les ràdios locals de Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Castellà del Vallès, Badalona i el Prat de Llobregat, i que comptarà amb connexions en directe des de les 6 ciutats per copsar com estan vivint la Diada. Quan acabi el Connectats, a les 6 començarà un programa especial d'una hora i mitja amb continguts exclusivament santcugatencs, també amb Carme Reverte, acompanyada, en aquest cas, d'Alba Triador. També és notícia avui dilluns 22 d'abril de 2024 que a partir d'avui també ja es pot rebre per correu certificat la documentació per exercir el vot per correu. El termini per votar finalitza el 9 de maig. La documentació s'haurà d'entregar presencialment a una oficina de correus. Les persones que encara no hagin fet la sol·licitud de vot per correu ho poden fer fins al 2 de maig per via telemàtica amb certificat electrònic o presencialment amb el seu document nacional d'identitat, el DNI, el passaport o el carnet de conduir. Tota la documentació ha de ser original. I ja es pot consultar també el cens electoral per a les eleccions europees, així com els col·legis on votar el 9 de juny. Un total de 67.114 santcugatencs estan cridats a les urnes, un miler més que a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. De fet, els col·legis electorals habilitats per a les eleccions europees són els mateixos. La consulta al cens es pot fer de forma presencial a l'Ajuntament, al telèfon 010 i a través del web del consistori. I en esports destaquem que el primer equip femení del júnior ha superat per 4-1 a l'RSC Anís en la jornada 17 de la Lliga Iberdrola. Les de Guille Carnicer sumen un triomf que les permet mantenir-se en la primera posició de la Lliga regular, això sí, empatades a punts amb el Club de Campo madrileny. La propera jornada a la Sant Cugatenca s'enfronten al Polo, que és el tercer classificat. I el segon equip masculí de la West té a tocar l'ascens a primera catalana després del vital triomf davant el Sant Pere de Terrassa, segon classificat a la jornada 23 del grup 4 de la segona catalana de bàsquet. Els santcugatencs es converteixen en el nou líder del grup després de superar contundentment l'equip agarenc que arribava al Papu com a primer classificat. A falta de 3 jornades per acabar la competició, els vermell i negres tenen un triomf de marge sobre el tercer classificat i rebran la propera jornada el bàsquet Pia Sabadell, 6è classificat. Res més per ara, la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora, quan són les 5 i 3 minuts de la tarda. Informació de servei, anem amb el trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja complica la circulació de la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7 i a l'amplitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona. Al lateral de l'AP7, a la B30, hi ha retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet, en sentit sud, en sentit Barcelona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, a l'Usa Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la C64, també a Tona per anar cap al Mataró. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de Dalt, a la B20 hi ha trams de retenció d'Esplugues, al Nus de Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a la B10, hi ha cua de Zona Franca, a la Barceloneta, i de Batxarro del Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Mireia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs avui dilluns comencem la setmana parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El nostre convidat d'avui ha passat per la premsa escrita, també ha fet ràdio, però la televisió és el seu mitjà per excel·lència. Ha presentat i encara presenta telenotícies, també programes d'anàlisi, magazín i ha estat corresponsal a Brussel·les. Tot això ho conjuga també amb la seva faceta com a escriptor. Avui passa pel Connectats el periodista terrassenc Xavi Coral. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, també.
Tot bé.
S'està molt bé a Terrassa. És que a Terrassa s'està molt bé.
I plou? Ciutat, plou a Terrassa o no plou?
Ara no plovia, però no. Ha plogut.
Feia mala pinta al cel.
Aquí sí. Comença a plovisquejar, un altre cop, o sigui que no ens escaparem, em sembla. Bé, Xavi, doncs escolta'm una cosa. Periodista, anem als orígens. A tu d'on et ve el teu interès per la professió? Hi ha antecedents a la família, algú proper? Què és el que et porta fins al periodisme?
Doncs la veritat és que no sóc gens vocacional, jo. Me'n recordo perfectament del moment en què estava al final de COU, llavors era COU, i havies de posar la llista de quines són les carreres que volies estudiar. Jo estava entre història, psicologia i periodisme. I me'n recordo perfectament del moment que vaig decidir posar periodisme dalt de tot, perquè vaig pensar, bueno, és igual, prova periodisme, a veure què, perquè em semblava una mica que lligava més amb el que a mi m'agradava, no?, que era, doncs jo que sé, escriure, llegir, saber què passava pel món, no?, això m'interessava, i per tant, doncs vaig pensar, bueno, doncs posa periodisme, no? I vaig posar periodisme, i mira, va ser de casualitat que ho vaig encertar, i em va anar bé, i em va agradar molt, després un cop hi vaig ser, no? Però ja et dic, jo, mai de la vida, abans d'arribar a aquell moment, havia dit que seria periodista.
I explica'ns una mica els teus orígens, que, indubtablement, a Terrassa, no?
Absolutament, clar, els que vivim en aquestes ciutats més o menys mitjanes tenim la sort de que tenim uns mitjans locals molt potents. Això els que viuen a Barcelona, per exemple, els hi costa més, no? Però nosaltres a Terrassa, a l'època que jo estudiava periodisme, doncs hi havia dues televisions, hi havia dues ràdios, hi havia dos diaris, en fi, hi havia molta moguda, no?, d'aquesta professió. I per tant, doncs jo de seguida vaig veure que la carrera no faria proutes pràctiques, perquè en fèiem només una al curs, si és que la fèiem, i per tant, doncs me'n vaig anar cap a la Televisió de Terrassa, i els hi vaig dir que volia, doncs, col·laborar com fos, no? I vaig començar allà, i jo sempre dic que si em vaig poder quedar a TV3 un cop vaig fer la beca, va ser perquè jo havia fet tota la carrera, igual que els altres becaris, però jo durant tota la carrera vaig estar totes les tardes treballant a la Televisió de Terrassa, i per tant, fent tots els papers de l'auca, i aprenent, i fent pràctica, que és el que importa en aquesta professió, no? En aquesta professió, que vagis treballant, i cada vegada que treballes i que escrius una cosa, ho fas millor, no? I per tant, doncs, a mi aquella base, aquella experiència em va anar molt bé, i a l'hora de decidir, a l'hora de buscar qui es quedava, perquè en aquell moment que acabàvem la beca hi havia un lloc perquè es quedés algú, doncs m'ho van dir a mi. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a TV3.
Recordes el primer que vas fer a TV3? En pantalla?
Sí. En pantalla va ser el Telenotícies Nit, era un Telenotícies que es feia, i vaig fer una substitució a l'estiu, era un Telenotícies que és molt curtet, que es feia, doncs jo què sé, cap a la una de la matinada, una cosa així, i anava dins del programa del Jordi González, un programa que es deia Les Mil i Una.
Sí.
Jo me recordo que la gent em deia, m'agrada molt aquesta secció que fas en el programa del Jordi González, i jo deia, però si és el Telenotícies. El que passa és que connectaven amb mi, i llavors semblava que era una secció més del programa, que era un programa una mica boig.
Ja, ja.
Has presentat molts Telenotícies, com comentàvem, en les diferents etapes. L'11S, l'atac a les Torres Bessones, és el més impactant. Jo, clar, jo tinc la imatge de veure-te tu allà, dient-ho, no?
Absolutament. Jo crec que mai tornaré a viure un moment com aquell, no?, informativament parlant, perquè, clar, o sigui, tu... vam acabar fent el Telenotícies més llarg de la història de TV3, perquè ens vam posar 2:45 i vam acabar a les 9 del vespre. Clar, si haguéssim hagut de fer un programa especial així, ens l'hauríem preparat durant setmanes, hauríem doncs buscat molta informació, l'hauríem previst de moltes maneres, no? L'hauríem assajat, fins i tot, i clar, allà ens vam trobar de cop i volta que estava passant una cosa, que estava passant en directe. Normalment tu, quan hi ha un atemptat, i arribes després, i llavors expliques el que ha passat, però no pots anar explicant mentre passa. Aquell dia ho podíem seguir tot en directe, el que anava passant. Jo, vaja, no m'he tornat a mirar mai més, t'haig de dir, no m'he tornat a mirar, perquè no m'atreveixo, perquè em sembla que no ho vaig fer gaire bé, però per mi va ser, doncs, un aprenentatge brutal aquell dia, i crec que això... dintre de la meva carrera marca un abans i un després, sens dubte.
I quan, clar, quan ja passes a TV3, TV3, comences a sortir les telenotícies, comences a ser una cara coneguda, canvia molt la vida, et para la gent pel carrer... O...
Mira, la veritat és que la gent et mira molt, això sí, i tal, però com que vaig començar amb informatius, doncs quan presentes telenotícies la gent et veu com algú molt serio, i llavors per tant, tampoc no s'atreveix gaire a venir-te a dir algunes coses, no? Però després quan vaig presentar el magazín de tarda divendres, llavors allà, que era un programa molt més desenfadat, llavors allà sí que vaig notar un canvi, però llavors la gent sí que s'atrevia i sí que em diu, sí, sí, la gent et mira, esclar, però vaja, si treballes a la tele, vull dir, t'ha de conèixer la gent, perquè si no vol dir que no estàs tenint gaire èxit amb la teva feina, no?
Em volia precisament preguntar-te pel divendres, és un registre totalment diferent, sí. No? Bueno, també una experiència divertida.
Mira,
no?
Jo tinc la sort de que dintre de la mateixa empresa he anat fent unes feines diferents gairebé com canviar d'empresa, perquè la primera etapa dels telenotícies doncs va ser una cosa molt concreta, però després me'n vaig anar a l'altra banda, que era fer un magazín de tarda, que era molt distès, en la que, jo què sé, venia el David Bisbal i m'ensenyava a fer la volta aquella que feia ell, o acabava tocant el piano amb no sé qui, o jo què sé, mil coses, i per tant, allà vaig haver de treure una mica, o sigui, en el telenotícies tu no acabes de treure mai la teva personalitat, no? Perquè tu el que estàs fent és de vehicle de les informacions, no? I ja està, no hi poses ni hi treus res, no? En canvi, quan estàs fent un programa d'aquestes característiques, sí, que t'has de deixar anar. Llavors, doncs, allà vaig provar un altre registre, i la veritat és que va ser molt divertit, a més el feia amb un molt amic, que és l'Espartac, i ens enteníem molt bé, i ens ho vam passar molt bé. I després, Brussel·les, doncs, va ser una altra feina diferent, totalment diferent, dins també de TV3, no? Mm-hmm. I per tant...
Arribes a Brussel·les en un moment déu-n'hi-do, no?
Sí, jo vaig arribar a Brussel·les, que encara estava tot tranquil, sí. I vaig poder veure com funcionava la Unió Europea, però després, al cap d'un temps, quan ja començava a sentir-me segur amb el funcionament de les institucions europees, que és una cosa bastant complicada, llavors doncs, va arribar el govern a l'exili i llavors doncs, es va acabar a Europa i vaig començar a parlar només de Catalunya.
Mm-hmm. I la una corresponsalia, clar, implica una manera de treballar diferent, no?
Sí, és a dir,
has d'estar al peu del canó, òbviament, també has d'estar al Telenotícies, però no sé si t'hagués agradat una altra corresponsalia als Estats Units, les típiques
sí.
Més...
Mira, si va haver-hi el moment en què vaig acabar a Brussel·les que si en aquell moment s'hagués donat la possibilitat d'empalmar en algun altre lloc hi hagués anat. Però ara ja m'hem tornat i ara ja estic aquí, ja estic molt bé aquí i ara en aquest moment no m'ho plantejo. Però és una experiència tan extraordinària i professionalment tan enriquidora que sí, no tindria inconvenient en un altre moment de la meva vida, no tindria inconvenient en marxar.
No sé si hi ha alguna cosa que et quedi i dir, escolta, m'agradaria fer un concurs, m'agradaria fer un...
No, un concurs, la veritat és que no.
No sé, dic un concurs no, com qualsevol...
No, mira, jo sempre dic que a mi m'agrada molt viatjar, és una de les meves grans passions, i per tant, doncs, un programa en el que em permetés lligar les dues coses, el periodisme i el viatjar pel món, doncs això per mi seria el programa perfecte, no? El pas és que, bueno, és un programa que el deu voler fer tothom, aquest, eh? Però no hi ha hagut ocasió, i ara de moment t'haig de dir que estic molt bé on soc, eh?
De quan vas començar ara, xarxes socials, és inevitable, ha canviat això, no?
Home, absolutament, mira, jo puc comparar la primera etapa que jo vaig estar al Telenotícies, que van ser 11 anys, i aquesta segona etapa, que fa 3 anys que hi soc. La primera etapa no hi havia xarxes socials, i per tant, doncs tu vivies en un món molt feliç, no? No. O sigui, ningú a la teva cara, pel carrer, venia i et deia, no m'agradis això que has dit, o això ets un imbècil, o tal, o no sé què, ningú t'ho deia, això, vaja, mai de la vida m'ho vaig trobar, això. Ara, en aquesta segona etapa, en la que hi ha xarxes socials, doncs llavors, clar, trobes que la gent a les xarxes socials, doncs diu el que li sembla. I, efectivament, et trobes, després d'un telenotícies, doncs, que hi ha algú que no li ha agradat aquella notícia, l'altre que no sé què. Jo, que la gent digui coses i opini sobre els criteris que utilitzem i tal, doncs em sembla bé. El problema és que hi ha molta gent que entenc doncs, que només va insultar, no? Que només va...
Tens molts haters o no?
Bueno, depèn. O sigui, hi ha un dia que, per exemple, acabo el telenotícies i hem explicat una notícia dels independentistes, que hi ha un sector d'independentisme que no li ha agradat i llavors després aquests t'ataquen. Però llavors l'endemà expliques una cosa que no els ha agradat als de Ciutadans i llavors t'ataquen els de Ciutadans. I llavors hi ha un altre moment que, saps? I per tant, cada dia és diferent. Vull dir que no, jo crec que nosaltres això demostra una mica que estem allà al mig i que fem bé la nostra feina, no?
La tele, d'aquí no et mouries? O si, no sé, si el senyor Conde et fa una gran oferta?
No, la veritat és que no. O sigui, jo crec que la tele és el mitjà més complet. És veritat que la ràdio, jo me'n recordo quan vaig començar la tele, clar, els grans professionals de tele, tots venien de la ràdio i tots deien, no, la ràdio és el mitjà més pur, és el mitjà en què més es pot desenvolupar el periodisme i tal, no? Estaven ells molt cofois d'haver començat a la ràdio, no? I jo no havia fet mai ràdio, perquè jo vaig començar la tele de Terrassa i sempre vaig fer tele, després ja vaig passar a TV3, i per això vaig venir aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa, quan ja presentava el Telenotícies, i vaig demanar de fer un programa de ràdio per provar-ho, per saber què era això de la ràdio. I, efectivament, això de la ràdio, de que no hi hagi coreografia, i que jo ara estigui aquí, i que puc estar amb els ulls tancats, pensant el que dic, i només molt concentrat en el discurs, doncs et dona una llibertat extraordinària. Ara, dit això, jo crec que la tele és el mitjà més complet. La imatge, ostres, és imbatible. El poder combinar l'explicació i la imatge, doncs crec que és el millor i és el mitjà en el que jo sempre he treballat i m'agrada molt. Però vaja, a la ràdio hi he disfrutat molt, també.
Mm-hmm. Parlem de la teva faceta d'escriptor. Havies escrit un llibre, però era més aviat com unes cròniques de viatges.
Exacte, unes cròniques.
I en aquest cas, bueno, s'ha dit que era la primera teva novel·la de ficció, però l'has escrit a quatre mans, no?
Exacte.
Això també ho dius, no?
Exacte.
Explica'ns una mica. Es diu, diguem-ho, no? Aprendre a esquivar les bales.
Exactament. Sí, mira, nosaltres, la família meva, doncs va haver un dia que el meu avi va arribar i ens va donar, doncs, una mena de memòries que havia escrit. I allà vam descobrir que durant tots els anys de la Guerra Civil, després de l'exili, després li van fer un consell de guerra i el van enviar a Melilla, durant tots aquests 7 anys, ell va estar escrivint sempre tot el que li passava, des de la trinxera, des del camp de concentració, des del desert, des de tot arreu on podia escrivir. I amb tot aquest material el va guardar tota la vida, fins que quan va tenir 82 anys, llavors va arribar un dia, va passar tot allò a net i ens ho va ensenyar, i ens ho va deixar llegir. I allà vam descobrir que havia tingut, doncs, una vida bastant extraordinària, no? Tota aquella generació van viure en unes condicions molt extremes, però la història particular del meu avi, doncs era molt, molt singular, i a més estava absolutament documentada, aquest era el gran valor. El meu avi fa 20 anys que es va morir, però jo sempre pensant, en aquell moment no hi vaig veure amb cor de fer res, però amb el temps sempre he pensat, alguna cosa hauries de fer, alguna cosa hauries de fer, alguna cosa hauries de fer. I mira, ara m'han donat l'empenta i he fet aquesta història, i l'he novel·lat perquè ell és molt fred a l'hora de descriure, saps? Només són descripcions de fets, és una mica com un dietari, només vaig anar allà, vaig fer això, em va passar allò, tal, però no hi ha emoció, no hi ha pensament, no hi ha reflexió, no hi ha conversa, i jo és una mica tot el que hi he posat.
Mm-hmm. El fet de que sigui una història sobre el teu avi, clar, emocionalment no sé si aquest procés és diferent d'escriure un llibre que fos ficció pura i dura.
Sí, exacte. Per això ho he pensat. Jo no havia escrit mai ficció i llavors ho pensava, no? Si ara jo tingués la llibertat d'agafar aquest personatge i fer-lo anar per on volgués, doncs, ostres, el món és allò infinit, no? Però clar, jo en aquest cas m'havia de centrar en la figura del meu avi, no? I per tant, doncs, volia correspondre a la personalitat que tenia el meu avi. No em podia inventar un personatge diferent. I per això em va ser molt important que mentre vaig estar escrivint, doncs hi vaig deixar llegir coses a la meva mare, als meus tiets, perquè em validessin, diguéssim, que aquelles reaccions que tenia el personatge, doncs, haguessin pogut ser les que tenia el meu avi, que jo també el vaig conèixer durant uns quants anys, no? Per tant, entre el coneixement que en teníem tots, doncs jo crec que en fi, hem pogut, doncs, recrear aquests moments que va viure.
El bo de tot és que no era, amb la teva àvia encara no hi havia una relació sentimental, sinó eren purament dos amics que es van escriure.
Clar, és que entre tot aquest material que et dic que guardava el meu avi de l'època, també hi havia les cartes que s'enviaven amb la meva àvia, no? I llavors, per tant, això també era un contingut que donava molt joc, no? Perquè em permetia fer aquesta altra cara de la moneda, no? El meu avi era al front, la meva àvia era a Terrassa, a la rereguarda, i per tant, doncs, tots dos vivien el mateix drama, però des de punts de vista diferents, no? Però tots dos ho patien. I a més, la seva història d'amor, no? Doncs també era molt particular, perquè efectivament, quan el meu avi va marxar a la guerra, eren amics, i llavors durant tots aquests anys es van anar escrivint, però només eren amics, es van veure només un parell de vegades durant tots aquests 7 anys, i es van anar mantenint el contacte a través de cartes que arribaven al cap de 2 mesos, o que trigaven, jo què sé, tal, vull dir que ara ens envien un WhatsApp i ens posem nerviosos de seguida perquè no ens contesten, doncs llavors havies de tenir molta paciència. Bé, doncs ells la van tenir, tota aquesta paciència, van anar construint aquesta amistat, i al final, quan el meu avi va tornar al cap d'aquests 7 anys, doncs llavors es van casar.
L'altre dia el Josep Puig, que és un historiador d'aquí de Terrassa,
home, és veí meu,
que va passar per aquí pel Connectats no fa gaire, en aquesta mateixa secció, ha publicat un llibre sobre Miquel Almirall, una persona que també va estar a l'exili, i reivindicava tota aquesta gent anònima que seria important, no?, fer un recordatori per... No sé si en aquest cas el teu avi penses que...
Jo crec que si el meu avi va tenir tota aquella perseverança, tota aquella tenacitat, tota aquella obsessió per escriure tot el que li passava, era perquè aquella memòria no es perdés, perquè aquell sacrifici que estava fent aquella generació, que estaven jugant-s'hi la vida, doncs no quedés allò oblidat, no? I ell, jo crec que va tenir tota aquesta idea de dir això ha de constar. El que passa és que després, clar, tota la dictadura van haver d'estar en silenci i no van poder dir res a ningú mai, no? Perquè si no els haguessin tingut problemes. No va ser fins al final de la seva vida que ho van poder explicar. Però si tenim la possibilitat de conservar i de fer d'altaveu d'aquesta memòria que ells van generar, doncs, ostres, jo crec que ho hem de fer. I, per tant, trobo que és important això. Trobo que tenim com un deute amb aquella gent de si tenim la possibilitat, jo en aquest cas la tenia perquè hi havia, doncs, tota aquesta documentació, doncs fer-ho.
Xavi, has aconseguit un tresor, eh?
Sí, absolutament, totalment, totalment. I mira, l'únic que em sap greu és no haver-ho fet mentre ell era viu, no? Perquè segurament que, hòstia, llavors clar, la història haguéssim pogut aprofundir-la molt més, però, bueno, ho he fet ara i sí, sí, és un tresor que per això és una mica la idea de publicar-lo, no? I no ens el quedem nosaltres, aquest tresor, no? Hòstia, que el llegeixi més gent, que segur que trobarà connexions amb històries familiars, perquè els avis no explicaven res, no? Doncs mira, a través d'aquesta història del meu, potser la gent m'està dient això, la gent que se l'està començant a llegir em diuen, és que jo penso que el meu avi devia passar per allà, també el meu avi també devia viure això, el meu avi també igual va pensar aquesta història.
I quants tresors més, eh? Quants tresors més segur que hi ha a les cases d'aquesta època.
Sí, absolutament.
Imagina't.
Sí, totalment.
Per cert,
sí, sí,
abans d'anar a la cançó que tancarà aquesta entrevista, ens agradaria saber com vius la ciutat de Terrassa. Què t'agrada fer per Terrassa quan no treballes?
Home, jo, a veure, sempre m'he declarat terrassenquista, perquè no només sóc terrassenc, sinó que sóc activista de Terrassa. Home, jo crec que tenim una ciutat que és fantàstica, que té de tot, és una ciutat molt potent, que ofereix, en fi, tot el que vulguis, sempre sota l'ombra de Barcelona, eh? Que això costa molt...
Que és allargada.
Clar, costa molt de competir amb Barcelona i nosaltres estem molt a prop i, per tant, doncs, sempre és molt fàcil anar-te'n a Barcelona. Però tot i així, trobo que és una ciutat per viure i que està molt bé, que té de tot i que, a més, doncs, ostres, jo què sé, jo, per exemple, poso molt en valor el modernisme, no? I si no heu vingut mai a la Masia Freixa, doncs veniu-hi, per l'amor de Déu, perquè és que és un edifici tan especial, és un edifici tan fantàstic, un edifici que era el Conservatori de Música, deixa-m'ho dir, jo vaig estudiar música durant molts anys allà, i quan ets petit i vas estudiar música en aquell edifici que sembla fet de dibuixos animats, doncs vaja, era com una experiència, doncs, no sé, no? Com viure dintre d'un compte, no? I, per tant, doncs jo, vaja, no sé, a mi Terrassa m'agrada molt, ja t'ho dic.
Efectivament. Escolta, tanquem amb aquesta cançó que has triat. Quina és i per quin motiu l'has triat?
Mira, és el Podré tornar enrere del Sopa de Cabra, perquè, no sé, sempre que l'escolto em sembla una mica doncs tot aquell gent, tot aquell exèrcit republicà que van haver d'anar de retirada en retirada i de retirada en retirada fins que van marxar a l'exili, no? I, en fi, és una cançó que és un himne que m'agrada molt.
Doncs la compartim amb l'audiència del Connectats. Xavi Coral, una abraçada, gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a tu.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu-siau. I ara seguim al Connectats amb l'espai que dediquem els dilluns a l'empresa. I ens n'anem fins al bar Les Bruixes, que fa un parell de mesos que va obrir les seves portes a Castellar del Vallès. Ara que ja estan establerts, parlem amb els seus propietaris, la Neus Salinas i el Jean-Carlos Torres, que a més són parella. Els demanarem com és el seu establiment i què hi podem trobar. Ho fa en Jaume Clapés, que ja està a punt per parlar amb ells. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, ja tinc a l'altre cantó del telèfon a la Neus Salinas i el Jean-Carlos Torres, que són els propietaris i parella del restaurant Les Bruixes, que no fa massa ha obert a Castellar del Vallès. Hola, bona tarda.
Hola, bones.
Quan el veu obrir, el restaurant?
Doncs, Greta, farà un parell de mesos, ja.
Molt bé. I què podem trobar a Les Bruixes?
Doncs aquí busquem el que és, més que res, coses típiques, tapes, menjars de tota la vida, que uns morros, unes braves, llavors també fem menú entre setmana i cap de setmana, i bueno, això de tota la vida.
D'acord, molt bé. Com veu acabar? O sigui, com ha sigut el vostre procés vital, una mica per ubicar els oients, com ha sigut el vostre procés vital que heu acabat a Castellar del Vallès obrint un restaurant?
Doncs, guaita, nosaltres, jo li dic que és un somni trobat, perquè jo tenia ganes de tenir un restaurant, ell també, i llavors quan vam ser parella, un dia xerrant, va sortir així el tema i dic, ostres, Doncs guaita, ja ens podríem muntar un, i llavors ens va sortir l'oportunitat d'un home que ens va comentar que tenia un local i que el tenia parat, i bueno, xerrant, ens va proposar aquest restaurant i doncs el vam obrir. Endavant!
Molt bé, i com és treballar amb la parella? Això facilita les coses o potser fa que heu de fer més gestió de conflictes?
Bueno, nosaltres hi vam treballar junts abans de ser parella i la veritat és que sempre ens hem portat molt bé. Sí que és veritat que estressa una miqueta més i és una miqueta de lilo, però si poses ganes i carinyo, tot surt a la perfecció.
Bueno,
i la veritat és que ens portem molt bé.
Bueno, això és important si heu de passar moltes hores, perquè què tal va l'horari d'hostaleria? Jo m'imagino que ha de ser una cosa dura.
L'horari és molt dur, és molt dur.
Tens que pensar que tenim 4 nens.
Ostres.
I són ben petits tots, i la veritat que ell és ell el que està més estona aquí al restaurant. Jo estic més que res amb els nens, i bueno, que també és una bona feina, eh?
Sí, també ho cua, també és un sí, també és esforç i dedicació, és clar sí, que sí. Com conformeu el menú del dia? Ja podem explicar als oients una mica què es trobarà una mica cada dia o unes directrius del tipus de menjar que feu?
Fem menjar casolà, o sigui, menjar tradicional. A vegades introduïm coses noves, com suggerències o... Aprofitem el cap de setmana, no?, per fer cosetes noves, cosetes que normalment no es troba per aquí, per la zona. No? Com uns carbonades tradicionals, amb el guanciale italià, el pecorino, formatge pecorino, i el ou, no?, la llema de l'ou, que és com fa tradicionalment uns carbonara.
Sí, sí, que el carbonara que no és amb bacó, com el solem cuinar aquí, que és amb guanciale.
Correcte, que és que sembla una cosa molt fàcil, però té la seva tècnica, no? També fem nosaltres la pasta fresca de cada dia quan fem aquest tipus de plats, no? Mm. Llavors també fem així una mica de lasanyes. Aquestes coses són quasi sempre per al cap de setmana, no? Que és quan ve més gent i introduïm així cosetes noves, no? Cosetes més elaborades, més fetes. Entre setmana oferim també coses tradicionals, coses d'aquí, com uns callos amb garbanços, o plats també molt senzills, no?, que no suposa una elaboració molt
complicada.
Molt complicada, però són resultones, no?, com se suele decir. Clar, també entenem que entre setmana no n'hi ha molta gent que surt del carrer a menjar, llavors, clar, aquests dies no fem coses així tan específiques, no?, són coses més senzilletes. Clar, també el tràfic de gent que tenim fins ara no és el suficientment gran com per fer moltes elaboracions i molts elaborades. No sé si m'explico.
Sí. Expliquem-hi als oients. Quan val el menú del dia? Quins horaris feu?
Els horaris ara mateix estem fent
des de les 9 fins a les 11.
El
tancament de cuina és a les 11, però deixem una horeta més perquè faci la digestió.
Molt bé.
Clar, també, a vegades depèn molt, no? Si a les 10:45 sabem que no n'hi ha res, que no n'hi ha cap gent, fem un pensament, no? Que val la pena esperar fins a les 12, no? Això. Però sí que aguantem el màxim possible, no?, perquè la gent, si vol venir, doncs que vingui.
I això de dilluns a diumenge?
De dilluns a dijous. Bueno, sí, el diumenge fem una mica més ampli l'horari, sí. Estem fins la 1, més o menys, de la nit, sí.
Sí, el cap de setmana s'ha d'obrir fins més tard.
Sí, el divendres, dissabte, sí, estem una mica més tard, estem fins més
tard. També la gent té més ganes de gresca, els caps de setmana, i prendre unes copes.
Claro, però quan descanseu? Algun dia haureu de descansar?
No, aquest home mai descansa.
Ostres, vale, vale.
I el, quin... cap dia.
Bueno, esperem que en un futur pugueu començar a descansar algun dia a la setmana. Quan
no,
val?
Sí, però, el local no tancarà, eh? El local seguirà treballant, llavors què farem, a veure si...
Sí. Combinarem els descansos.
Clar, clar, esclar, esclar.
Agafarem gent perquè em donen un cop de mà i així podem nosaltres també tenir una mica més de...
Per ser els jefes, per descansar. Anar a la platja.
Ara que arriba bo el temps, sobretot. Quan val el menú del dia, el menú diari?
Mira, per exemple, avui tenim només un plat amb el postre, la beguda i tal, són 9 euros.
Vale.
Avui, clar, però és un plat. Quan oferim dos plats més la beguda, el postre i tal, cobrem 13 euros.
És un preu ajustadíssim, meravellós.
Sí, al cap de setmana tenim un menú de 17, però clar, aquí és quan fem les coses xules, no? Que fem tres plats, amb un entrant, un primer i un segon, després la beguda, el postre i tal, no?
I entre el cafè, també.
Bueno, el cafè...
D'acord, sí. No, igualment, encara que sigui cap de setmana, també em sembla molt ajustat.
Bueno, i clar, aquí és quan fem cosetes xules, no? I intentem ajustar el preu al màxim possible, no? Per...
Que guanyem tots, tant nosaltres com els clients, com els que els hi complirem, tots guanyem tots.
Perfecte. Quin diríeu que és el punt fort del vostre restaurant?
Les pizzas...
Les bombes, algunes...
Bueno, hem tingut un petit problema aquest cap de setmana amb la...
Perquè han volat.
Bueno, ja que han volat no, sinó que hem tingut una... Com es diu això? Ha fallat la receta i no ha sortit com volíem que fos i, clar... Però, bueno, normalment són un dels plats que més se demana.
Quin plat, perdó? No us he acabat d'entendre. Quin plat?
La bomba.
La bomba.
I les pizzas, que són casolanes, també fetes per nosaltres.
Ho fem tot nosaltres. Tot és congelat aquí, res és congelat, tot ho agafem del camp, ho posem a la taula i amunt.
I veig que... Hi ha com una cosa italiana, perquè hem parlat de la carbonara, de les pizzas fetes a mà...
Sí, fem així cosetes, que m'agrada molt la cuina italiana. La cuina mediterrània, en general. Al principi oferíem també hummus, teníem baba ganoush, teníem així cosetes, no? Però potser era molt ambiciós, no? Començar amb aquestes coses.
També és veritat que la gent aquí té uns gustos. I hi ha molta gent que no li agrada sortir del seu lloc de confort. I, clar, nosaltres doncs, també ens teníem que adaptar tant ells a nosaltres com nosaltres a ells. Llavors estem en un punt intermig. Ja podem dir que hem arribat al punt intermig.
Sí, també fem callos amb garbanzos. Per exemple, aquest divendres teníem faves catalanes que estaven boníssimes. Fem guisos també, carn amb salsa. O teníem també unes pechugues de pollastre amb salsa fungui, que estaven molt bones, també. I fem cosetes així, diferents, no? Per oferir alguna cosa diferent a lo que n'hi ha, no? Un altre
lloc. Exacte. Llavors, quedem que entre setmana el menú del dia és una cosa més cuina tradicional d'aquí i que ja al cap de setmana hi ha algunes coses més de fora i una cosa més una mica més mediterrània oberta, no? Com d'altres llocs.
Correcte, exacte. Sí, sí.
Molt bé.
També el risotto de boletti. Oh. El boletti i espàrrecs, també. Sí. Aquest triomfa. Sí, quan el tenim surt ràpidament. Sí.
Home, un risotto a la carta, un risotto és molt cridaner, un risotto a la carta, sí.
Sí, en la carta no lo tenim perquè l'oferim al cap de setmana amb el menú. Ah. Però, clar, ja ho ficarem, ja.
Ara hem de donar la idea.
Què ha dit?
Ara ja tenim la idea de posar-ho a la carta.
Molt bé. Jo, si m'ho poseu a la carta, jo estaré encantadíssim. Intentaré venir-vos a visitar el cap de setmana, eh? M'ha cridat molt l'atenció el menú de cap de setmana. Intentaré venir.
Quan vulguis, aquí és casa teva, també.
Vale. Moltes gràcies. Ja per acabar, com per fer una mica de crida, quin ambient poden trobar la gent? Ah, crec que hem de dir on s'ubica, que no ho hem dit encara. On està situat el restaurant?
Carrer Suïssa 28, aquí al costat del camp de futbol.
Carrer Suïssa 28.
Sí, al costat del camp de futbol, al costat dret, potser, no? A la dreta.
Jo crec que és
darrere.
És darrere.
Em sembla que no, perquè les porteries estan aquí a l'esquerra.
Sí, jo diria que és a un dels cantons. En tot cas, el carrer sí. Suïssa Castellà sí. És conegut...
Us doneu una volta pel camp de futbol i segur que ens trobeu.
A més, és una zona amb molta restauració, és fàcil de trobar. Ja per acabar de fer l'efecte crida, quin és l'ambient que trobarà la gent a les Bruixes?
Molt familiar. Familiar, però també de tothom, eh? O sigui, jo he vist gent de tot tipus. Sí, pares amb nens, parelles, gent que només ve prendre una copa, i, bueno, el que faci falta aquí, hem trobat de tot.
Sí, però normalment sí, és gent molt familiar. A més, que és l'ambient que volem, també, no? Sí. Una cosa molt tranquil·leta, que la gent pugui, no?, menjar tranquil, sense cap problema, i no? Que sigui a gust, no?, i que gaudeix, no?, de la companyia.
A més, tenim un espai per als nens, que poden estar allà tranquils i jugant, aquí no molesten pas,
mira.
I tenen una paret per pintar-la tot amb guix i el que vulguin fer.
Ostres, això...
I mentre dos pares ben tranquils.
Home, això és un gran reclam, i també veig que sou una parella molt ben avinguda, que jo crec que també deveu donar un bon ambient. Quan es coneixeu els dos, deveu donar molt bon ambient al local.
Ho intentem, sí. Ens agrada que la gent sigui, no?, que sigui bé, sí. que mengi bé, que li agradi el que fem, i, no?, que sigui a gust aquí amb nosaltres.
Un ambient familiar també posem nosaltres, eh? També ens agrada que la gent que entri aquí se sentin com a casa i que estiguin acollits.
Molt bé. Doncs moltes gràcies als dos per atendre el Connectats. Esperem que us vagi molt bé el negoci.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Hola, sóc Toni de Barcelona. M'encantaria que em posessiu la cançó Boig per tu. Em recorda a les nits de Costa Brava, de Llafranc al Gitano. Moltes gràcies.
Yeah.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Doncs tenim a tots els llibreters del país consultant el temps que farà demà Sant Jordi. Els hi va la logística i, evidentment, s'hi juguen moltes vendes. Tot apunta, però, que serà una bona diada que arriba amb moltes novetats literàries atractives. Per veure com està el xup-xup literari, el nostre company Guillem Plans parla amb el llibreter de la Centraleta, Carlos Figueres. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, som a les portes de Sant Jordi i anem a palpar una mica quines són les sensacions. Ho fem amb el Carlos Figueres, de la llibreria La Centraleta de Castellà. Carlos, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com tenim aquestes sensacions? Suposo que pendents una mica del temps, no?
Sí, ja portem dues setmanes mirant cada dia les pàgines del temps, aviam què ens diu, i bueno, sembla ser que demà per fi no plourà, tu, que... hem estat tan espantats de que tornaríem a tenir un Sant Jordi mullat, però no, sembla que diuen que no plourà fins a la nit, potser.
Carai, això és una grandíssima notícia, perquè...
Sí, uf, afortunadament.
Recordem el Sant Jordi, em sembla que va ser de fa un parell d'anys, que va ser bastant desastrós per culpa de la pluja, a Castellà no especialment, però sí a altres punts de Catalunya, oi?
Bueno, mira, nosaltres afortunadament no vam perdre cap llibre, però també va ser gràcies als vilatans que ens vam ajudar amb els plàstics per tapar-los, després per portar-los a la llibreria i bueno, va ser una mica desastre tot això, però afortunadament sense conseqüències greus.
Clar, es va notar molt en les vendes, no? Això sí.
Lògicament. És un dia que en el que diposites, bueno... una part molt important de la facturació de tot l'any, no? Mm-hmm. Però bueno, aquí sí que ja no podem fer res. Contra el temps no podem lluitar.
No, exactament. Clar. Novetats literàries, fan que hi hagi xup-xup literari?
Uf, mira, aquest any n'hi ha hagut una allau de nous títols que els llibreters ens fa molt, molt difícil el poder triar quins poden ser les vendes més destacades, no? Si vols, et faig una mica un...
Home, i tant. I tant. Eh? Història d'un piano, jo et diria, d'entrada.
Història d'un piano...
Que està sonant moltíssim.
Està, bueno, en primera posició destacada, no? També podria estar el de Confeti, de Jordi Puntí, el Premi Sant Jordi d'aquest any. I després, doncs, el més mediàtic pot ser un Javier Castillo con La Grieta del Silencio, o pot ser un Haruki Murakami, que sembla mentida, però hi ha molts, molts seguidors d'aquest escriptor japonès, no? Amb La ciutat i les seves muralles incertes. Després et podria parlar també, bueno, de Torrencés, així una mica més divulgatiu, també de divulgació crònica d'una societat intoxicada de Joan Ramon Laporte. I, bueno, podríem estar parlant de 30 o 40 títols que dius, aviam quin serà el que, després de Història d'un piano, el que més destaqui.
Perquè aquest ja... Teniu clar tots els llibreters que té pinta que serà el que despuntarà més. Recordem de Ramon Gené, un personatge força mediàtic i que cau bé, clar, cau bé també.
Jo per mi serà el que més destaqui. I mira, no em vull oblidar també de tots els autors locals, que amb aquests també els hem d'ajudar, amb la Gisela Pou, la Natàlia Cerezo, el Miquel Desplot, la Beatriz García Sandino, la Maribel Medrano, el Juan Carlos Blas, Canoli, bueno, Josep Lluís Badal, encara que no sigui del poble, però està molt a prop. Ja tenim una quantitat d'autors locals, però impressionant, i jo crec que amb ells els hem d'ajudar.
Ja has dit noms que... que són grans noms més enllà de castellà, autors que no se'ls ha d'ajudar perquè són de castellà ni per compassió, sinó que estarem d'acord, oi, Carlos, que són referents literaris, no?, per exemple.
I el seu recolzament. És veritat que la Gisela Pou i el Miquel de Prat, però bueno, també són de castellà, també sí, de
home, i tant. Jo crec que és un pecat no llegir-los.
Montoya, per exemple.
Sent de castellà.
Digue'm?
Sent de castellà és un pecat no llegir-los. Ja va bé que els esmentis, i tant.
Exacte. Però bueno, jo vull... també el que tu dius, no? Aquests que no són tan coneguts, per mi són igual d'importants, tu, perquè s'ha de tenir molt valor per escriure un llibre, valor que jo, per exemple, no en tinc, i per mi és molt important.
Sentíem ara de fons una mica d'enrenou, és perquè, ja m'ho comentaves, abans de la trucada, i t'he dit que no passava res, tens per aquí rondant una llar d'infants. Això,
sí, mira,
això em fa pensar...
La llar del Picarol, que la tenim també aquí al carrer Major, que, bueno, sempre cada any ens visita, mira els llibres, tenim aquí, bueno, doncs el futur de castellar.
Clar, això em fa pensar en l'educació lectora.
Tens una mica el telèfon a l'aire perquè et saludin, ¿vale?
Sí, i tant.
Vinga, voleu saludar?
Hola. Hola.
Estan una mica tímids, eh?
No passa res. Carlos, això em fa pensar que hi ha futur, no? Com comentaves, que es fa bé l'educació lectora.
Mira, jo estic molt content que les escoles hagin, bueno, ja porten anys amb la iniciativa de fer que els nens facin 20-30 minuts de lectura cada dia. També t'has de dir que el nivell de lectura és cert que ha baixat una mica, però bueno, com a mínim les escoles s'estan esforçant en que hi hagi un gust per la lectura i de fet, quan ja els nens tenen 14-15 anys, comencen a tenir un criteri que et demanen un llibre concret, dius, bueno, doncs això és una feina que s'està fent no només a llibreries, no només, sinó sobretot a l'escola, no?
Com ho has notat, que el nivell de lectura ha baixat una mica en els últims anys?
Doncs mira, perquè jo treballava en una editorial on es venien llibres de text. Llavors, clar, ahir havies de tenir molt clares les pautes de lectura, no? I es deien, doncs, a P5 han de tenir aquest nivell de comprensió lectora, tal, 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 tal. Aquest mateix nivell que abans estava a P5, ara el trobem a primer, més o menys, i dius, bueno, què ha passat? Si estan llegint més, com és possible que... I jo no li trobo l'explicació. Potser l'escola no és suficient, no? A casa també s'hauria de promoure que fessin una mica de lectura. Però bueno, vaig començar... Jo tinc els prestatges molt indicats amb els anys que... Quan jo treballava amb l'editorial pensava que eren els idonis i ara hauria de moure una mica títols més senzills per cicle inicial de primària.
Carai, és alarmant, eh?, una mica això que em comentes, perquè un curs de diferència és notori, final, és força.
Al final tot és un procés de maduresa. Tu pots començar a llegir als 4 o als 5 anys. Als 8 anys ja no hi ha aquest problema. Però sí que és cert que comencen a fer la comprensió lectora una mica més tard. Almenys sota el meu pare, eh? No vull entrar en discussions amb ningú.
No, i tant. I és una percepció absolutament fonamentada i vàlida la teva.
Potser estic equivocat, però bueno, és la percepció aquí a la llibreria.
Però fonamentada. I ara et preguntava pels adolescents. És certa aquesta cantarella de que no llegeixen?
Doncs mira, sí que és veritat que bueno, aviam, tenen molt entreteniment, però han sortit títols que els han fet enganxar-se, no? Títols doncs, de fantasia, títols de novel·la romàntica, i bueno, han fet que el jovent doncs, també s'enganxi, no?, en certa manera. Costa molt perquè hi ha molt entreteniment. Abans era un llibre i ara és un llibre, és internet, és la tablet, és el mòbil, però bueno, continuen lluitant. El llibre és algo que no ha de no ha de caure mai.
Carles, no ets el primer que em diu que els joves tenen tendència a llegir molta fantasia, sobretot els nois, i que les noies sí que tenen tendència a llegir una mica més i és...
Una mica més, sí.
I és perquè fan cercles en què entre elles es recomanen llibres i així es fomenta i es retroalimenten, no?
Exacte. Sí, sí, jo veig que és més alt la quantitat de nenes que venen en grup i, ostres, mira, ja ha sortit l'últim de la col·lecció tal. I, bueno, i nens, doncs... venen més de manera aïllada, saps? No venen en grup. Bueno, això també... Aquí sí que no li trobo... Perquè, bueno, també sé que les nenes maduren una mica abans que els nens, però, bueno, no li vull... No li trobo explicació.
Ah, costa molt fer...
És això, no? Que els nens amb la novel·la de fantasia, ciència-ficció, doncs estan molt enganxats. I bueno, i després els mangas, que per mi no és que sigui una bona lectura, però bueno, s'ha de respectar també.
I tant. I tant. Hem començat parlant de recomanacions, vaja, però més que res eren llibres que segur que triomfen. Però ara et volíem demanar a títol personal, perquè estàs envoltat de llibres i no se m'acut cap persona millor a qui preguntar-li res a unes hores abans de Sant Jordi.
Uf, aviam, doncs, mira, com que estic fent un passeig per la llibreria, et diria que per adult... Ai.
Un llibre que hagis llegit darrerament i que... hagi significat per tu.
No és que sigui novetat, però que jo el tindré, es continua venent i bueno, la veritat és que no és d'un autor conegut, però cada vegada que el recomano, l'input que rebo és que ha agradat moltíssim.
Encara millor.
Que és, aviam... Ai, el tinc ara a les capses. El pasado nunca nos olvida. Es de Daniel Jerez y bueno, es un thriller tintes històrics y bueno, está molt ben escrit, ambientat al Prat de Llobregat y la veritat és que és un gran llibre.
Doncs mira, la notem.
Jo aquest recomanaria. Llavors, també n'hi ha pels nens, hi ha un llibre il·lustrat que ha sortit que és increïble. Bueno, parla de nens amb diferents capacitats. Algunes són fantàstiques, però al final sempre els llibres il·lustrats, jo soc un fanàtic d'aquest tipus de llibre perquè sempre tenen una lliçó al darrere, no?
I tant.
I bueno, de divulgació, a qui li agradi la novel·la negra podria tirar pel Carles Porta. I Robin Sharma ha tret un llibre que no ho he llegit perquè va sortir la setmana passada a finals, que és La riquesa que el dinero no puede comprar. I només aquest títol a mi ja em crida l'atenció, no?
Doncs,
a partir d'aquí...
Jo he anat prenent nota, Carlos?
Hi ha de títols que s'adaptaran a qualsevol. Deixa'm que recomani també, i perdona que t'hagi tallat, un llibre que es diu Mata'm, que és de Manel Dueso, i que hi haurà una sorpresa després de Sant Jordi. I aquí, fins aquí puc leer.
Mira, tens informació que els altres no tenim,
Mata'm,
suposo.
Manel Dueso.
Doncs, Carlos Figueres, moltíssimes gràcies. Jo m'he apuntat totes aquestes recomanacions i en qualsevol cas, com tothom, seré per allà passejant i remenant, que també és un bon dia per fer-ho. Moltíssimes gràcies, Carlos.
Sí, a vosaltres, moltíssimes gràcies i ens veiem a la llibreria.
Ens retrobem, perfecte. Molt bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Gràcies als dos. Ja tenim una llista més. Llistes per parar un tren, Milions de llistes, tants com catalans som en aquest país. Demà veurem si el temps ens acompanya. De moment mantenim els dits creuats perquè la previsió no és que sigui la més bona. Ja veurem. De totes maneres, nosaltres hem preparat un programa especial per demà que, si el temps ens ho permet, ho farem des de la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès, però visitant i rondant per tots els municipis del Connectats. Si la pluja ha de fer acte de presència, doncs tornarem a l'estudi, però us acompanyarem amb aquest contingut especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Fins aleshores, acabeu de gaudir de la tarda. Adéu-siau, fins demà.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat.
To me as if to say,